presenta Il Trovatore, una de les òperes més celebrades de Verdi.
Del 26 al 30 d'abril, al Teatre La Faràndula de Sabadell, amb l'Orquestra Simfònica del Vallès i el Cor d'Amics de l'Òpera de Sabadell.
Viu l'emoció de l'òpera amb Il Trovatore, una història de venjança i emocions a flor de pell. Entrades a operacatalunya.cat.
Per ordre de la família Plegamans es convida tota la contrada al Mercat Medieval. El 29 i el 30 d'abril a Palau Solità i Plegamans. Us hi esperem amb espectacles de música, exhibició d'oficis, lluita d'espases, tir amb arc, visites guiades al castell, bufons, contacontes, teatre al carrer, artesania, jocs de taula medieval i molt més. Vine al Mercat Medieval i fem història.
Té una joia especial que ja no fa servir? Un bon rellotge? Un diamant? A Criso valorem cada peça de manera independent per mitjà de grans especialistes que li garantiran el millor preu del mercat. Vingui a la nostra boutique Criso al carrer València 256, cantonada Rambla Catalunya, i conegui sense compromís el valor que té la seva joia. Se sorprendrà.
És temps d'espàrrecs a Gavà.
Fins al 7 de maig gaudeix de la millor cuina i degusta un producte únic, excel·lent i saludable als restaurants de Gavà.
I el cap de setmana del 29 i el 30 d'abril, la Fira d'Espàrrecs.
Amb la mostra agrícola, degustacions gastronòmiques, concerts, exhibicions i moltes activitats per tothom.
Ens retrobem amb l'Espàrrec. Ens trobem a Gavà.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
El Pèndol. Des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa. I a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Prepareu-vos, que ja som aquí. Les colònies de RAC1, aquest any, tercera edició. Del 25 de juny a 9 de juliol a l'Alberg de Vic.
Per nenes i nens d'entre 8 i 16 anys.
Natura i ràdio en un entorn magnífic. Farem tallers de ràdio cada dia a l'estudi.
Gravarem podcast amb els professionals de RAC1.
I a més,
hi haurà activitats d'aventura.
Visitarem la Vall de Sau i les Guilleries. Muntarem a cavall.
Farem excursions i piscina.
Informació i inscripcions a coloniesracu.cat.
Organitzat per Club Elements i Radiofònics. Amb la col·laboració de RAC1.
Tots som
de Colonials.
Són les 5 de la tarda, 3 minuts. Aquest matí el Món RAC1, amb un treball de Benet Íñigo, destapava aquesta, diríem, aquest canvi de, del que seria modus operandi d'un edifici de 100, en fi, d'un grapat de llicències, el que seria de lloguer, a una transformació per una escletxa legal de 3 dies a pisos turístics. Doncs a partir d'aquí s'ha obert la Caixa dels Trons i fins i tot l'Ajuntament de Barcelona doncs ha reaccionat, Joan Torres.
Sí, l'última reacció arriba des de l'Ajuntament, que demana una reunió urgent al govern per revocar les llicències de pisos turístics. Això després que, com deies, i com ha avançat RAC1 Immobiliària, hagi aprofitat una escletxa legal per inscriure 120 pisos d'un habitatge de Barcelona com a turístics. De fet, ja ha començat a fer fora els veïns i té una trentena de pisos a punt per rebre turistes ja a partir del mes que ve. Tot plegat en plena prohibició de noves llicències. Doncs bé, després que aquest cas hagi sortit a la llum avui, la tinenta d'Alcaldia d'Urbanisme, Janet Sand, ha enviat una carta al conseller de Territori, Juli Fernández, on li demana trobar-se urgentment per impulsar canvis a la llei que permetin revocar aquesta situació i fer prevaldre el dret a l'habitatge. I és que l'Ajuntament ha reconegut que després de perdre la batalla judicial, ara ja no pot fer res per evitar que el bloc en qüestió, situat al carrer Tarragona, a l'Eixample, es converteixi en un dels edificis de pisos turístics més grans de la ciutat. A la carta, Sanz també fa bandera de les polítiques de Barcelona per mirar de posar ordre a la situació de descontrol turístic, diu, que la ciutat vivia fa uns anys. Destaca que des del 2015 l'Ajuntament ha eliminat 6.000 pisos turístics il·legals i 70 de legals. El Senat aprova definitivament la reforma de la llei del només sí és sí. Són els canvis del PSOE pactats amb el PP i que han fet esquerdar encara més les relacions dins del govern espanyol. Des de Madrid, Arnau Mañé.
Sí, fa només uns minuts el Senat ha donat llum verda, sense sorpreses, al text dels socialistes que modifica la llei del només sí és sí. El text original, impulsat pel Ministeri d'Igualtat, es va aprovar fa només 8 mesos al Congrés i ara es canvia després que s'hagin rebaixat centenars de penes a agressors sexuals. D'aquesta manera es consuma la reforma socialista que ha provocat un terrabastall amb els seus socis a la Moncloa. Des de Podem consideren que el nou text treu importància al consentiment, però des del PSOE asseguren que són només canvis tècnics. El cert és que la modificació inclou una variant dins el delicte d'agressió sexual perquè les penes siguin més elevades si hi ha violència o intimidació. La reforma de la llei del només sí és sí ha tirat endavant amb els vots del PSOE i el PP i el no dels partits de la investidura que normalment donen suport a Pedro Sánchez.
I Rússia aplaudeix la trucada entre Xi Jinping i Volodymyr Zelensky, la primera des que va començar la invasió a Ucraïna. El Kremlin diu que celebra la predisposició de la Xina per impulsar una negociació i acusa els ucraïnesos de no voler parlar i de plantejar solucions surrealistes. La conversa entre Xi i Zelensky ha durat prop d'una hora. El president xinès, que és el principal aliat de Vladimir Putin, ha traslladat al seu homòleg ucraïnès que el seu objectiu és que s'arribi a la pau. Per això, Pequín ha anunciat que enviarà un representant especial a Ucraïna i altres països per explorar el document que va presentar el mes de febrer. La Xina demana a les dues parts que creïn condicions per començar a parlar. Zelensky buscava aquesta trucada amb Xi Jinping des que va reunir-se amb Putin el mes de març. I ara els esports amb Xavi Rocamora.
La capitana del Barça, Alexia Putellas, ha entrat a la convocatòria per enfrontar-se demà al Chelsea a les semifinals de la Champions femenina després de rebre avui l'alta mèdica gairebé 10 mesos després de trencar-se el lligament creuat. Tot això mentre l'equip masculí juga avui a Vallecas, a la Lliga, a partir de les 10 de la nit, amb l'opció de situar-se amb 14 punts d'avantatge respecte al Madrid si guanya aquest enfrontament. Amb el Rayo Barça tancarem un superdimecres d'esports a RAC1 i a RAC+1, que començarà a les 7 amb l'anada de les semifinals de la Lliga Femenina de Bàsquet entre el Barça Sant Feliuenc i el Perfumeries Avenida. A les 8, Barça i Žalgiris jugaran el primer partit del play-off de quarts de final de l'Eurolliga masculina, encara en bàsquet. A les 9, i ja a la sintonia de RAC1, jugarà el Gran Canària Penya, semifinals de l'Eurocup, i en futbol, a la mateixa hora, també a les 9, Manchester City-Arsenal, en un partit decisiu pel desenllaç de la Premier. A més, el Baxi Manresa també recupera un partit pendent de la Lliga ACB a la pista del Saragossa a 9:45. També avui, a la jornada intersemanal de la Lliga Espanyola de Futbol, Atlètic de Madrid-Mallorca i Getafe-Almeria a 7:45, i a les 10, com el Barça-Rayo, també a jugar al Celta Elx. I finalment, en tennis, el català Albert Ramos s'ha classificat per la segona ronda del Masters 1000 de Madrid després de guanyar el bielorrus Ivashka en 3 sets.
Del 28 al 30 d'abril, Beer Life, la festa de la cervesa a Vilanova i la Geltrú, espai La Daurada, gastronomia mediterrània, Beer Sommeliers, concursos d'estiba caixes, globus aerostàtic, activitats per tota la família i els concerts de búhos, Doctor Prats i molts més artistes. Entrada gratuïta, més info a beerlife.es.
Ei, que jo també m'apunto, que segur que hi haurà jarana de la bona.
Patrocinador oficial Estrella Damm.
I pel que fa al temps, descarrega algun ruixat al Pirineu, on les properes hores n'apareixeran més. Entre el vespre i el final del dia arribaran al Prepirineu i en molts sectors del nord de les comarques de Girona. Demà mitja tarda en tornarem a tenir el Pirineu, sobretot a l'oriental. Les temperatures s'enfilaran entre 3 i 5 graus més a l'interior de les comarques de Barcelona i Girona, al nord de la Costa Brava i al Pirineu i al Prepirineu.
RAC 1. Aquest dimecres és Superdimecres a RAC 1. A les 8, a RAC+1, Barça-Žalgiris, primer partit de quarts de final de l'Eurolliga de bàsquet, amb Marc Mundet i els comentaris de Jordi Colomer. A les 10 a RAC 1, Rayo Vallecano-Barça de la Lliga de Futbol. Ens hi posem a les 9 amb Fotli Pou i tota la tropa. A més, molt pendents del Gran Canària Joventut de semifinals de l'Eurocup de bàsquet, del Barça Sant Feliuenc per Pomeria Sabenida de bàsquet femení i del Manchester City Arsenal decisiu a la Premier. I per rematar-ho, tu diràs amb Aleix Pariser. Aquest dimecres és Superdimecres a RAC 1. El Barça juga a RAC 1 és una gentilesa de CaixaBank i Estrella d'Alt.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Són les 5 de la tarda, 10 minuts, encetem aquesta tercera hora, saludant el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda.
Que el tenim entretingut llegint el Washington Post, no s'hi posa per poc, una lectura sobre la conversa del que seria el president, el factòtum de xinès, Xi Jinping, i Zelensky. Sabem del que han parlat, Ernesto?
Bueno, hay una declaraciones de gente próxima a Volodymyr Zelensky en Kiev. Y bueno, pues la versión que dan es que ha tenido una larga y significativa, según el Washington Post, conversación entre Xi Jinping y Volodymyr Zelensky. Es decir, la califica como una larga y significativa conversación. Lo que es interesante es que los corresponsales en Kiev del Washington Post hacen una larga crónica explicando que China, que Zelensky buscaba esta conversación desde mucho antes de la visita a principios de este mes de Xi Jinping a Putin en Moscú, y que finalmente lo ha conseguido y se considera en Kiev una verdadera victoria de Zelensky. La posición, la verdad es que leyendo esta información, que es muy positiva, llega siempre a la misma conclusión que llegamos en Madrid sobre Pedro Sánchez, ¿no? De que Pedro Sánchez te una flor al cul.
¿Por qué?
Porque va a empezar muy pronto, ya está empezando los contactos, hoy ha estado Lula en Madrid, han tenido una larga conversación y han tenido una rueda de prensa. Va a empezar la presidencia europea, ya está empezando los contactos previos, y el tema de Ucrania me parece que va a ser el tema de las negociaciones, la posible mesa de paz, va a ser el tema del segundo semestre de este año, coincidiendo con la presidencia de Pedro Sánchez en Europa. Por eso digo que esa afirmación de que te una flor al cul me parece que le va. Pero lo que es interesante, Tony, es que en la conversación que se ha dado un texto en Kiev sobre el contenido de esa conversación, hay una frasecita que tiene mucho sentido, que dice Xi Jinping y que revela un poco la posición de China, que China hasta ahora se ha declarado neutral, pero no ha apoyado en Naciones Unidas, en la Asamblea de Naciones Unidas, la condena de Rusia, de modo que es una neutralidad relativa. Pero lo que dice esta frase, a ver si la encuentro, es que China no va a trabajar mirar desde lejos el fuego que se está teniendo lugar actualmente en Ucrania, ni añadir gasolina a las llamas, tampoco explotar la situación en su propio beneficio. Estas tres líneas: no va a mirar desde lejos el fuego, no va a añadir gasolina a las llamas y tampoco la explotará para su propio beneficio, es una alusión muy clara a Estados Unidos. Es decir, la política de Estados Unidos no ha sido la política declarativa, la política del secretario de Estado de Estados Unidos no ha sido llamar a la paz, llamar a un cese de fuego, sino, digamos, alentar, estimular y promover, ¿no?, la resistencia de Ucrania hasta la victoria sobre Rusia. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí Xi Jinping es muy claro: nosotros no vamos a añadir gasolina a las llamas. Yo creo que esto empieza, es muy interesante, porque China ha nombrado representante especial en Pekín a Li Wei, que es el embajador, el ex embajador de China en Rusia y que recibió una medalla de amistad de Putin en 2019. Será Li Wei el que va a hacer una serie de viajes a Europa y, en primer lugar, a Kiev, quien va a convertirse, digamos, en el mensajero de la paz. Lula hoy ha ratificado que en sus conversaciones con Xi Jinping, pues han hablado de esto. He visto que algún diario en Madrid titula, queriendo sacarle punta estúpida, diría yo, a la reunión Lula-Sánchez, dice que no están de acuerdo porque Lula no es partidario de enviar armas. Pues esto es absolutamente irrelevante. Lo que ha planteado hoy muy claramente Lula es que lo que es que acepta las diferencias que puede haber con España y que le alegraría que España y la Unión Europea se sumen a cualquier intento de paz. Y yo creo que esto se va a abrir camino. El segundo semestre de presidencia de Pedro Sánchez puede coincidir con la constitución d'una mesa de la paz.
Tant de bo que aquestes bones notícies aturin aquesta guerra sense sentit, que tot això portem més d'un any amb la guerra en marxa. A tot això, Ernesto, la setmana passada vàrem parlar amb vostè de la presència del rei emèrit a Sant Xinxó, que per cert ho ha allargat, també ha anat al metge, al dentista, no sé exactament quins altres llocs, però que on resideix no n'hi han de dentistes, hi ha d'anar els d'aquí. I clar, vàrem fer referència a les informacions sobre la seva suposada residència fiscal als Emirats Àrabs. Doncs bé, el diputat d'En Comú Podem, al Congrés i portaveu de la Comissió d'Exteriors, Gerardo Pisarello, ha reclamat avui aclariment sobre la situació fiscal del el rei emèrit.
Juan Carlos de Borbón, que recuerdo es reconocido explícitamente como rey, tuvo que regularizar ya millones de euros ante Hacienda, no a iniciativa propia, sino porque se le advirtió que tenía que hacerlo. Y quedó excusado de otras operaciones fiscales muy opacas, no porque no las hubiera cometido, sino porque se amparó en la inviolabilidad. Y lo que diferentes medios están diciendo ahora es que el rey pues lleva tiempo intentando obtener su residencia fiscal en Abu Dhabi precisamente para no tener que pagar impuestos en España como el resto de los ciudadanos. Si esto fuera así, en nuestra opinión, se trataría de un nuevo fraude a la ciudadanía. Como es jefe de Estado y como miembro de la familia real, Juan Carlos de Borbón no puede comportarse como si fuera ferrovial. Por eso, desde aquí queremos exigir a la Casa Real y al propio gobierno, al presidente de gobierno, que aclaren cuáles son en este momento los negocios, no de un ciudadano privado, sino del rey emérito en el extranjero, si es verdad que está tramitando su nacionalidad y su residencia fiscal en Abu Dhabi para no pagar impuestos en España.
Vostè creu, Ernesto, que acabarem aclarint que seria el domicili fiscal, ara que estem en període de renda, el domicili fiscal del rei emèrit? ¿El podemos situar a Abu Dhabi?
Bueno, estamos mejor que hace una semana. Cuando conversamos sobre este tema una semana, el único que planteaba este tema, y lo discutimos en el programa, éramos nosotros.
Sí, lo recuerdo.
Dijimos que eso no era posible, que hay un decreto del 13 de junio del 2014, aprobado por el gobierno de Rajoy y luego convalidado por el Congreso, donde Juan Carlos I es una institución. Es un rey emérito, eso no es cualquier cosa. Se le da el mismo tratamiento tanto en honores genéricos que al rey Felipe VI, a su hijo, como a la princesa, y en honores militares. Y por lo tanto, digamos, es una institución. No puede, por lo tanto, él ampararse en sus deseos de escapar a la hacienda española y yéndose a y tributar en Abu Dhabi. Yo lo que, y mi información que tengo, y eso es lo preocupante, es que no es como dicen, no es que se en la casa de su majestad el rey, en el Palacio de la Zarzuela, son ignorantes respecto de los deseos de tributar de él. Lo que yo he tenido es una información procedente de una alta personalidad del Estado, a la cual le han comentado en la Zarzuela que el rey no venía a España, entre otras cosas, para consolidar el periodo de residencia en Abu Dhabi a los efectos de obtener la residencia fiscal allí. Este comentario a mí me asustó, porque yo dije, primero, como se lo comenté a usted, existe un convenio entre ambos países que fue renovado el 22 de diciembre del 2021, es decir, un año después que Juan Carlos ya estaba residiendo allí, donde se exige en el punto 4.1 la nacionalidad emiratí. No puedo entender de que el rey de España, por más emérito que sea, pida otra nacionalidad para compartir con la nacionalidad española los efectos de tributar. Eso no es posible. Si fuera posible, sería tan surrealista que, bueno, tendríamos realmente portadas de periódicos y de humor por mucho tiempo. Pero si no, efectivamente no se le ha dado la nacionalidad emiratí, porque no es posible que un rey de España pida otra nacionalidad, le han hecho un traje a medida. El presidente de Emiratos Árabes Unidos, el señor Mohammed Ben Zayed, que es el anfitrión de Juan Carlos I en Abu Dhabi, ha intervenido para que se haga la vista gorda y se le haga un traje especial para que él pueda tributar allí. Y si tributa allí, como se dice en la ley española de tributación, es que tiene intereses fuera de España que son fundamentales y por eso no tributará en España. Todo esto tiene que ser objeto de debate. A mí me alegra mucho que Gerardo Pisarello, una persona que se ha escrito y ha trabajado, profesor de Derecho Constitucional, haya planteado claramente el tema. Hombre, esto no es Ferrovial. Ferrovial tiene libertad para hacerlo. Esto es un personaje del Estado que además, Tony, en sus alegaciones en la querella, en la demanda por presunto acoso en Londres, ha argumentado que él no solo es miembro de la familia real, sino que es miembro de la casa de su majestad el rey, que no lo es, pero él ha argumentado eso. Entonces vamos a, nos va a entrar por un oído y por el otro, y va a salir por el otro, que se trata de una personalidad que está buscando tributar allí y escapar a la hacienda española, porque claro, tengamos en cuenta que esto sería después de haber defraudado a la hacienda española. Él ha defraudado a la hacienda española en lo que se refiere a lo que no le cubría su inviolabilidad en algo más de 5 millones de euros. Y luego ha defraudado a Hacienda también en lo que fue cubierto por la inviolabilidad, porque fue realizado antes del 2014, de 100 millones de dólares, 64,8 millones de euros. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Me alegra muchísimo y quiero felicitar a Gerardo Pizarrero que haya hecho esta intervención, porque ha sido clarísimo, ha sido clarísimo. Juan Carlos I no es Ferrovial, no tiene la libertad de Ferrovial.
Canviant de qüestió, Dolores Delgado serà la que ha estat fiscal durant molt de temps, serà la nova fiscal en cap de Drets Humans i Memòria Democràtica després que ahir el Consell de Ministres aprovés les noves places per la lluita contra delictes d'odi i discriminació en matèria de drets humans. Són llocs especialitzats que estaven pendents de cobrir des de l'entrada en vigor de la Llei per la Igualtat de Tracte i la Memòria Democràtica. L'exfiscal general de l'Estat, com deien, podrà optar a la plaça un cop s'hagi publicat el butlletí oficial de l'Estat. A veure, Ernesto, fem memòria. Delgado va cessar per motius de salut com a fiscal general de l'Estat l'estiu passat. Podem dir que ja s'ha recuperat?
No. Podemos decir que si bien era verdad que tenía motivo de salud, tenía una operación de espalda y ella se sentía mal y tiene problemas desde hace mucho tiempo, que utilizó esa argumentación para dejar la Fiscalía General del Estado de acuerdo con Pedro Sánchez y en una planificación entre ambos. ¿Por qué razón Pedro Sánchez accedió a esto? Si existían otros motivos aparte de los motivos de salud, yo no lo sé. Lo que sí sé es que estaba claro que ella optaría desde enseguida que dejaba la Fiscalía General del Estado por la Fiscalía de Memoria Democrática, mejor dicho, por la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, cuya creación estaba en curso entonces. Yo ya lo publiqué, que ella era tenía esa voluntad y que apostaba firmemente por eso. En aquel momento ella no lo desmintió siquiera. Dijo que no tocaba, que ella en ese momento estaba muy mal, estaba rota y que, por lo tanto, esa era la razón por la cual dimitía. Pero ella hizo una operación muy interesante, porque para ser fiscal de Derechos Humanos y fiscal
y Memoria Democrática,
Memoria Democrática, tienes que ser fiscal de sala. Fiscal de sala es una categoría, aunque suena así raro, es una categoría. Fiscal de sala del Supremo, es la más alta categoría en la carrera fiscal. Entonces, para ser fiscal de la Fiscalía de Nueva Creación de Derechos Humanos y Memoria Democrática, tenía que ser fiscal de sala. Esto lo puedes conseguir de la siguiente manera: te nombran fiscal jefe de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática y eres fiscal de sala. Pero ella hizo una operación previa. Ella se convirtió en fiscal de sala porque consiguió que la nombraran fiscal de sala de lo militar del Tribunal Supremo. ¿Era su vocación ser fiscal de sala de lo militar del Tribunal Supremo? No, de ninguna manera. Lo que quería es la categoría de fiscal de sala. Ahora, por lo tanto, no tiene que nombrar la fiscal de sala, porque pasa directamente, Tony, de la fiscalía, como jefa de la fiscalía de los militares del Tribunal Supremo, donde ya tiene la categoría de fiscal de sala, a fiscal, a jefe de la nueva Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática. En otros términos, lo que hizo entonces, en septiembre del año pasado, fue aquel dicho muy español de más vale pájaro en mano que ciento volando.
Delgado Carguden va accedir a la categoria de fiscal de sala gràcies a la proposta de qui la va succeir com a fiscal, és a dir, s'ho van preparar, diguéssim,
tot queda en casa.
Exacte, com a fiscal general de l'Estat, Álvaro García. Quina relació tenen Delgado i García?
Bueno, yo creo que podemos decir que García, durante la época en que fiscal, la fiscal general del Estado era Dolores Delgado, el fiscal real, el fiscal del día a día,
era
el fiscal general del Estado era Álvaro García. Él tenía el cargo de el cargo de fiscal jefe de la Secretaría Técnica, y como fiscal jefe de la Secretaría Técnica se ocupaba del día a día. Por lo tanto, es su alter ego. Y por lo tanto, esto de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática se fraguó ya entonces. Forma parte del paquete de salida de Dolores Delgado de la Fiscalía General del Estado.
Ahir, per cert, el Consell de Ministres va aprovar 70 places de nous efectius, però vostè s'ha fixat amb l'atenció de dues d'aquestes places. És que obre vostè l'objectiu d'aquestes places.
Así es, porque son dos plazas para para una fiscalía que se va a ocupar del tema del odio. Son dos plazas también, una plaza primera y una de segunda. Son dos plazas para cada una de estas dos fiscalías, y en el caso de Dolores Delgado, efectivamente, se producirá un concurso, pero ese concurso, como ya ocurrió con la sala de lo militar en septiembre pasado, pues está previamente pactado entre Álvaro García y Dolores Delgado. Esta es la realidad.
Ja. A tot això, perdoni, però quines atribucions tindrà Delgado com a fiscal en cap de drets i memòria?
Bueno, este es el tema, porque ¿Qué si farà? Bien hubo una modificación, digamos, la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática busca fundamentalmente clarificar e investigar aquellos hechos que tiene que ver con la dictadura, con la guerra civil española y la dictadura de Franco. Estos son, digamos, los objetivos fundamentales, y rescatar para la memoria, también tratar temas de reparaciones de las víctimas y encontrar los cuerpos de desaparecidos durante la guerra civil y la represión posterior al triunfo de Franco. El problema que yo veo aquí es que esto puede tener un contenido muy propagandístico, puede ser muy mediático, pero no veo posibilidades con las atribuciones que han hecho, porque todas las atribuciones son fundamentalmente impulsar investigaciones. Pero el problema que tenemos en España es la ley de amnistía de 1977, y tenemos una doctrina del Tribunal Constitucional que establece que el concepto de crímenes contra la humanidad, que es un concepto posterior a los hechos ocurridos durante la guerra civil, durante la dictadura de Franco, ese concepto al ser posterior de imprescriptibilidad de los crímenes contra la humanidad, como podrían ser los desaparecidos en la época de la guerra civil y posteriormente en la represión, no se pueden aplicar, porque es un concepto jurídico posterior. Entonces lo que tenemos es una ley de amnistía consagrada, digamos, por nuestro ordenamiento jurídico, defendida por el Constitucional, y eso ha sido la barrera, por ejemplo, con el propio Baltasar Garzón, que fue magistrado de la Audiencia Nacional, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que es pareja de Lola Delgado, de Dolores Delgado, la que va a ser la fiscala jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que él intentó investigar los crímenes durante el franquismo, las desapariciones de 119.000 personas, cuyo paradero es hasta el día de hoy desconocido, y esto derivó en una querella. No se le condenó por esa querella, pero ya el Tribunal Supremo, en su día, cuando se le absolvió, dijo que él había cometido dos errores. Un error, y es que había aplicado el concepto jurídico de imprescriptibilidad, que no se podía aplicar, porque era un error, y en segundo lugar, que en España no se permite investigar a los muertos, porque tanto Franco como los 36 jefes por los cuales pedía información Baltasar Garzón, pues estaba comprobadamente muertos.
És el que li anava a dir, que Baltasar Garzón va investigar els desapareguts de la dictadura, però no se'n va sortir. Per tant, veurem aquesta nova faceta de Dolores Delgado,
sí,
que és el que aconsegueix.
Sí, ahora es interesante esto, porque ella Garzones juega un papel en América Latina, tiene, aparte de tener un despacho de abogados importante, obviamente, en Madrid, pues trabaja mucho el tema de la memoria. Y en este sentido, pues, de alguna manera, pues, Dolores Delgado va a impulsar todo este tema de la memoria y tiene un objetivo común, un interés común compartido con su pareja, que es este tema de la memoria democrática. Y en este sentido, pues, hace ya años en la Audiencia Nacional compartían este criterio y ahora ella lo va a ejercer. ¿Qué va a dar de sí? Seguramente muchos titulares de prensa.
Escolti, abans d'acabar, coincidint amb 6:45 PM, Manuel Bustos va ser informador de José Manuel Villarejo per treure draps bruts de l'independentisme al començament del procés. Avui el digital Almón.cat explica que l'exalcalde de Sabadell del PSC va arribar a Villarejo a través de l'agència de detectius Método 3 poc després que esclatés el cas Mercuri de corrupció a l'Ajuntament que en aquest cas governava, que era el de Sabadell. Bustos es va oferir a passar informació sobre presumptes corrupteles de Convergència a canvi d'un cop de mà en el cas de corrupció que l'afectava. El cert, Ernesto, és que de poc li va servir aquest pretès intercanvi, tot i que crec que defineix molt com és l'exalcalde Manuel Bustos, no?
I com treballa Villarejo?
Bueno, els dos queden... O sigui, Villarejo... Ya el tenim, creo que bastante retratado.
Sí, pero digo, toda esta información que recoges, información muchas veces de segunda, es como la de Javier de la Rosa, ¿no? El financiero. Es el personaje este que le vende información, el 80% de las cosas que le mete son todas mentiras, que el presidente de un banco suizo vino a la Generalitat y le abrió una cuenta a Jordi Pujol, totalmente falso, esa imaginación que le vende de la Rosa y que el propio Villarejo, en una entrevista que le hicimos hace unas semanas, dijo claramente que la información de la Rosa era... Fue delicado, Villarejo, ¿eh? Dijo, está desfasada. Digo delicado porque por esta información a de la Rosa se le pagaba.
Yeah.
Se le pagaba. Se convirtió en un confidente de la policía pagado. Entonces, toda esa información adornada, especialmente sazonada para que la comprara Villarejo, pero a Villarejo le daba igual, porque Villarejo no pretendía sacar de eso partido judicial. La prueba está que en la propia entrevista nos dice que, hombre, esa información fue genial, fue buenísima para desprestigiar a Mas y a Pujol de cara a las elecciones autonómicas del 2014, pero que desde el punto de vista judicial no había tenido recorrido. Bueno, recorrido tuvo. El recorrido fue que se demostró que las cuentas de la familia de Mas en Liechtenstein eran falsas. Uh-huh. Y que las cuentas de Suiza, de 130 millones de euros en Suiza de Jordi Pujol, no existía. Por lo tanto, recorrido judicial tuvo cero.
Sí.
Entonces, con ese tipo de fuentes y otras que se han revelado en las últimas semanas a raíz de unas cintas que consiguió Sandro Rosell. Usted sabe que Sandro Rosell consiguió unas cintas muy importantes, algunas de ellas fueron reflejadas en el diario La Vanguardia, que le dio una persona que conoció en la cárcel, que se llama Pérez Dolcet. Es un empresario que tiene una relación especial con Villarejo, porque estuvo en un conflicto que Villarejo investigó entre Pérez Dolcet y Antena 3, y en relación a esto, Pérez Dolcet fue detenido. Él tiene una empresa con potencialidad tecnológico, porque es curioso, ¿sabe, Tony? El problema que tienen las cintas de Villarejo, y ha habido mucha lentitud en la desencriptación, es que requieren una tecnología muy especial, porque es muy lenta la desencriptación. Entonces, con los materiales que hay.
Vol dir, perdoni, Pérez Dolcet... disculpi, vol dir que encara s'estan desencriptant
sí.
Tots els arxius de Villarejo.
Sí, no todos están desencriptados, algunos están desencriptados y otros no están desencriptados y otros están en tren de desencriptación. El señor Pérez Dolcet coincidió en la cárcel con Sandro Rosell. Y Pérez Dolcet conocía el deseo de Sandro Rosell, de alguna manera, de ponerle de relieve la injusticia a la que había sido sometido cuando le metieron en la cárcel, y no había ningún fundamento para meterle en la cárcel. Esto lo hizo la jueza Carmen Lamela, que le tocó el tema, tampoco sabemos si es exactamente el tema que le debía tocar a ella, pero eso es otra harina de otro costal, y se encargó de la historia, le metió en la cárcel con unos indicios que yo considero ya a esta altura, por lo que sé, que fueron absolutamente inconsistentes, y probablemente otros indicios que se ocultaron a favor suyo, a favor de Sandro Rosell, que se ocultaron, y Sandro coincidió en la cárcel con Pérez Dolcet, y Pérez Dolcet, al salir de la cárcel posteriormente, ha estado recolectando información importante, alguna de ellas ha aparecido en medios de comunicación, y le aportó a Sandro Rosell una serie de materiales que él mismo, a través de su empresa, desencriptó, logró desencriptar. Y Sandro Rosell, pues, en fin, los ha distribuido. Què li pareix la historieta?
No, home, sorprèn, sí, no, m'ha deixat sorprès que sigui el mateix Sandro que desencripti i...
No, Sandro recibió...
Sí, no, però vull dir que...
És un favor que le hizo. Sí, sí, de alguna manera los dos coincidieron en prisión, sí, en el patio se trataban muy bien, generaron una amistad, y Pérez Dolcet le prometió que si lograba efectivamente desencriptar este material alguna vez, se lo iba a aportar.
Ernesto, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, com sempre un plaer.
Adeu.
Adeu-siau. Gràcies, Ernesto Icàcia. D'aquí uns moments, Guillem Estadella posarà sobre la taula el pla del Barça, estratègic de traslladar el que és la temporada vinent, els partits de la temporada vinent, a Montjuïc. Recordem que no ha generat els mateixos inputs per uns i per d'altres. Alguns ho veuen bé. I molts, els que tenen abonament, tenen, diguéssim, drets adquirits,
hombre,
no ho veuen tan bé. Guillem Estadella ha fet una passejada per algunes penyes i algunes d'elles estan una mica
mosques,
respecte al trasllat a Montjuïc. Ara ho tractem.
Versió RAC1.
Impulsa la teva carrera professional amb un màster de la Salle URL en les àrees amb més demanda laboral. Direcció de projectes, màrqueting digital, ciberseguretat, data science, supply chain i arquitectura. Escull la modalitat d'estudi que s'adapta a tu, presencial o online. Informa't a tots els màsters a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Ah, per fi s'acosten les vacances. Però un moment. Sabies que més d'un 20% de les persones que viatgen tenen un incident? Amb l'assistència en viatge del RAC, descobreix el món sense preocupacions. Perquè si cal, t'enviarem un metge allà on siguis o et tornarem a casa. Festa del RAC i viatge amb tota la confiança.
RAC. Hi som per ajudar.
Mundial de Superbike al circuit de Barcelona-Catalunya. 5, 6 i 7 de maig. Vine i entra al paddock. Coneix els pilots. Fes una volta d'honor amb la teva moto i acampa a peu de pista. L'espectacle més salvatge sobre dues rodes. Entrades a catsmga.com.
Super Show, Super Weekend, Super Bikes.
RAC+1, podcast.
Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usà. En aquest episodi, l'aiguat de Montserrat de l'any 2000.
La matinada del 10 de juny de l'any 2000, els aiguats i les tempestes van descarregar a molts punts de Catalunya. Un dels sectors més afectats va ser la muntanya de Montserrat.
Cascades d'aigua per sobre el monestir, per sota el monestir, unes cicatrius impressionants.
La força de l'aigua va arrossegar cotxes, roques i va fer caure part del pont de la Nacional 2.
Em ve despertar la meva mare i em diu: el pont de Magarola ha caigut.
Oxigen, amb Mònica Usà. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
RAC+1.
Tots som
més
1.
Som els Puigverd i volem conèixer aquest esport del que tothom parla.
El pitch empat, pare.
Això. Doncs busquem rivals per fer un...
Un pitch empat, pare.
Això.
Pitch.
El pitch empat és un esport tan divertit i sociable que voldràs repetir. Et regalem la primera classe perquè ho comprovis. Entra a 1000classesgratis.cat. Apunta't amb qui vulguis i benvinguts al pitch.
Hola, carinyo, com estàs?
Bé, m'han dit que us truqui.
Quines ganes teníem de parlar amb tu.
Que t'ho passes bé?
Estàs fent amics? Metges bé?
Ai, mama.
Ens trobes a faltar?
Sí, mama. Però em puc quedar una setmana més?
Colònies d'estiu de Rosa dels Vents. Cuidant el que més estimes des del 1976.
Estàs nerviós, irritable o desanimat? Calma, pren Ansiomet. Ansiomet amb triptòfan, llúpol i vitamines del grup B contribueix al funcionament normal del sistema nerviós. Ansiomet. Consulta el teu farmacèutic o dietista.
Encara no tens plans per aquest estiu? Entra a renfe.com i troba les millors oportunitats per viatjar a Madrid, Sevilla, Màlaga, València, Alacant, Saragossa o Pamplona aquest estiu. Configura el teu viatge a la carta i aprofita els millors preus per viatjar amb els trens de Renfe.
Renfe, el teu tren. Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Minuts, arribarem a les 6 de la tarda. El pla del Barça, com dèiem, pel trasllat a Montjuïc, mentre hi ha les obres al Camp Nou, que diuen que serà d'una temporada, però...
Quan
entres amb les obres...
I sortiran restos arqueològics, momies, les piedres, para tot...
Això també és possible, que surtin unes restes arqueològiques i aleshores s'hagin d'aturar les obres perquè s'han de...
S'ha de fer la prospecció, el pinzellet, que van amb el pinzellet...
Per després tornar-les a tapar i passar de tot. És una mica el que es fa quan es troben unes restes arqueològiques, es miren, es...
S'acataloga, no té massa interès.
Exacte, i aleshores un cop ja d'això les tornen a tapar i ja vaig que fa baixada. Bé, veurem què passa amb les restes arqueològiques del Camp Nou. El que sí que és cert és que la sorpresa i en alguns, i fins i tot alguns sectors, indignació s'ha generat a partir del pla estratègic per anar a jugar la temporada vinent a Montjuïc, sobretot entre els abonats que perden tots els drets. A més, han vist com s'han apujat els preus per aconseguir...
Collons, una vergonya, caríssim, perquè vinguin els estrangers, que és el que volen. Que vinguin els guiris aquests que paguin 1.000 euros per partit, i el soci que està tota la vida, que si el Barcelona és Barcelona, que gràcies al soci, i els dos sentidors, que és el soci...
A veure, avui hem volgut saber...
Atenció, president, ja acabem. Atenció.
Avui hem volgut saber bé com s'ha rebut això a les penyes, per això li hem demanat la col·laboració a Guillem Estadella. Guillem, bona tarda.
He agafat el telèfon i dic, ei, què paga el Conde? I ha començat a trucar, a lo loco.
Sí.
He començat a trucar penya, a diferents penyes.
I a...
A les penyes, que perdona, no sé a qui deu haver trobat a les penyes, perquè a les penyes hi van una hora, et despengen el telèfon i la resta de dia...
Sí. I m'ha passat molt que he trucat i, clar, és un bar... I qui m'atén no és ni de la penya, no és ni el president. Llavors m'ha costat trobar el soci de la penya.
El que passa que les penyes, per exemple, la temporada vinent poca feina, perquè es poden desplaçar al Camp Nou, a Montjuïc, doncs...
Hi ha moltes penyes que tenen en la pantalla i una mica de sala social i mires allà.
Estic dient des de...
Però saps, tu no vas mai, que l'únic que vas fer amb les penyes va ser el programa aquell del Lluís Canut de l'Entorn, que hi vas fer una encerrona...
No, senyor, no,
senyor.
Vaig fer un concurs de penyes a Catalunya Ràdio. Pel centenari del Barça.
Doncs mira, he començat trucant a Lleida, a la penya barcelonista de Sudanell, amb qui he pogut parlar, amb un soci que de primeres no està molt content.
Home, normal.
Hola, què tal? La penya barcelonista de Sudanell. Per saber com han rebut la notícia del canvi de cap a Montjuïc i que ja no hi haurà per aparcar els cotxes, de la pujada de preus, com us ho fareu les penyes, per saber una mica.
Serà una merda de les més grosses, perquè he estat amb algun concert a dalt a Montjuïc, he estat amb un club Super 3 a dalt a Montjuïc i és una merda, però de les grosses.
I tu, a més, venint de Lleida, vull dir, si a sobre no pots aparcar, encara pitjor.
Potser el que en faré és no anar-hi i faré desplaçament. Tot el que m'estalvi de pujar a dalt a Montjuïc, me n'aniré de desplaçament, que estarem més bé, potser.
Ara d'anar fora dels partits de fora en lloc d'anar del Camp Nou.
Bueno, aquest soci no s'ha estat per romansos, eh? I amb dues experiències que ha tingut a l'Estadi Olímpic...
Concert i Club Super 3. M'agrada molt.
Segons ell, dues, entre cometes, permeteu-me l'expressió, dues merdes.
Sí. Aquí té una bona idea, que és la idea de jugar sempre fora. T'estalvies el camp.
I tant. Escolti.
Un equip que sempre jugui fora. I no cal ni comprar el camp ni res.
Molt bé. Amb
això pots fitxar a jugadors bons, eh?
I t'he dit que aquest soci va més enllà i té una teoria una mica estranya sobre les obres del Camp Nou. Molta atenció, eh?
Jo poso en dubte tenir que gastar tants diners per reformar el Camp Nou. Poso en dubte, però me dedico més a més al tema obres. Ho poso molt en dubte.
Molt bé.
El preu aquest és pel guit, directament. Podríem reformar el Camp Nou més a poc, sense empenyar-nos. És que sembla que vulguin que siguem una societat anònima. És el que està semblant que volen fer. Això ja a les eleccions, jo no sé per què van votar aquest senyor. Fa molt temps que dic que el Camp Nou té altres solucions, però clar, volen reformar-lo per fer sales d'aquestes pels guiris, per les empreses, perquè puguin anar allí a pagar i aquestes coses. I el Camp Nou hi havia altres solucions abans que gastar el dineral que estan dient que gastarà.
Ara, és el que comentava l'altre dia, estem amb la generació tocada, la generació del 5G, i aquest home semblava que parlés des de la nau espacial de l'Elon Musk, d'aquell cotxe que va enviar
tenia un eco...
Bueno, no sé exactament, semblava que parlés des d'una nau extraterrestre.
Totalmente de acuerdo de Cotrucer, Pere y Suegra, que eso se puede hacer
185,
una reforma...
156.
Esto se puede hacer una reforma mucho más barata. Nosotros ya presentemos el vídeo con la reforma. Sí, no creo que haya tiempo de ponerlo.
No hay tiempo. Pero
de verdad que...
Però vostè no va ser triat en el concurs, per
tant. Bueno, estem
en el lute. Però el que sí que em sorprèn, que fixi's vostè, la proposta que va fer vostè...
Sí, con un Larita.
Exacte. Ha estat millorada per una empresa constructora de Turca.
Sí, lo turco eso.
Això vol dir que...
Ja me dirà tu. No l'he hecho nunca nada.
No, vull dir que imagini's vostè... el que van arribar a presentar.
Bueno, de Lleida anem cap a Cerdanyola del Vallès, també per parlar amb la seva penya.
Impressions.
Tot i estar més a prop de Barcelona, jo pregunto, com ho gestionaran ells? Doncs mira.
Sí, ja ho he vist, que partim de zero tots els abonaments.
Ah, efectivament, aquí està la cosa.
Molt malament, però bueno, és una cosa que més o menys la majoria de gent que jo d'això inclús pensava agafar l'excedència com vam agafar per la pandèmia.
I no sé com veieu tot el tema dels preus.
Han pujat. És que conto una cosa, que quan tinguem el Camp Nou, si s'arriba a fer, que suposo que sí, també els preus variaran, si no, ja ho veureu.
Com comporten això de pujar cap a Montjuïc i no poder aparcar el cotxe?
Nosaltres ja pensàvem que no hi anem.
No, no. No, és que això és una aquest Camp Nou és una campanya per fer fora el soci. És la campanya per treure's de sobre el soci de tota la vida que ha fet el Barcelona.
Amb l'onasa.
I que només hi hagin els estrangers, que és el que volen, estrangers amb calés.
Ara.
Com els pisos turístics, però Camp Nou.
Que compren samarretes,
Sí, sí, dedica ara a Tarragona passa el mateix, Pensen exactament...
També has trucat al...
També he trucat a la penya, he fet una mica de territori, i a la penya barcelonista de Tarragona...
Tampoc vindran. Mira que és de les que tradicionalment hi han anat durant més anys. Ja sempre posaven allà la pancarta, me'n recordo, a la tercera graderia. Penya barcelonista Tarragona.
Doncs estan emprenyats, també.
Clar, hi ha molts socis del Barça i de la penya que et diuen no, l'enquivi jo, que fins que no tornem al camp ja no torno. Llavors, clar, hi haurà una davallada d'assistència de socis. Clar, a la millor ja li interessa el Barça perquè vendrà entrades. Però, bueno, aquests turistes, perquè ara ja ens hi trobem, perquè aquests 92.000 o aquesta mitjana de 80.000 i tot això, jo sempre hi ha 8 o 10 turistes.
No, al final el Barça serà de tothom menys el soci.
Ara!
Sí,
això
hi ha una tendència que em sembla que
sí. Molt bé.
Sí, senyor. És que és el que passarà.
Esto es periodismo. Esto es periodismo.
Sí, senyor.
El que ha fet aquest noi, esto es periodismo.
Escudella investiga.
Bueno, és que avui en dia el soci té molt poc pes,
Sí, sí, sí.
No, aquest és el mal.
Per no dir res.
No, que paguem molts cèntims, el soci.
Sí, bueno, però pel que paguen...
I amb Núñez...
Pel que paguen no n'hi ha ni per segells.
Perdona.
Ni per saliva, per segells.
Perdona,
el que paguen vostès...
Amb
Núñez... No n'hi ha ni per la saliva.
Escolta el que diu, escolta el que diu.
Amb Núñez, com va entrar el president?
Sí, amb Núñez, com va entrar el president...
Vas pagar 5 anys de cop.
Exacte. Que va ser quan el meu pare es va donar de baixa.
Van fer una derrama.
5 anys per avançar.
Bueno, però per com estava la situació.
Però, i ara estem igual.
Claro, o sigui, es van pagar 5 anys de cop.
Com quan va arribar el Núñez, la gran solució per sortir del pou en el que estava el Barça econòmicament va ser que el soci pagués l'abonament de soci. El carnet de soci i l'abonament 5 anys per avançar.
5 anys.
Llavors... I aleshores, si no podies, doncs que et busquessis tu el crèdit a través de...
Havies de demanar un crèdit.
Per pagar-ho.
Claro. Jo ho vaig fer per ajudar el Barça.
Jo també.
Encara estic pagant el crèdit.
Que si no recordo malament, el Barça tenia un lligam o un link amb Banca Catalana.
Sí.
Que va acabar petant, recordem-ho.
Patrocinava el Camp Nou.
No, però no va ser pas per això.
No, home, no.
Bueno, tot pinta bastant catastròfic.
Tot ajuda.
No us preocupeu, perquè jo vull ajudar els culers.
Sí.
I el que he fet és trucar a una altra gent que també ha viscut això de Montjuïc. He trucat a una penya de l'Espanyol.
Com?
Sí, home, ha trucat a la penya, una penya d'Espanyol.
Ben fet.
No,
vull
dir,
ben fet.
Home, ells han estat molt temps allà. Vull dir, ens podran donar consells als culers, no? De com va el tema.
Home, però si volies consells pels culers, perquè no has trucat a la gent del Club Super 3, que ha fet un gran
part de Club Super 3. Un cop l'any només.
Però un cop d'any ja ho ha dit abans el Guillem de...
El de Lleida, el de Sudanell.
El de Sudanell, ja t'ho ha dit, que ja en va tenir prou un dia amb el Club Super 3.
Bueno, però això, els de l'Espanyol ho han patit també, això. Jo he trucat directament a la penya blanquiblava.
A veure, consells...
Sant Joan d'Espí. M'ha agafat el telèfon el seu president.
La penya barcelonista de Sant Joan. No saps més preguntant ni els noms.
No, barcelonista, no.
Jo pregunto, la penya blanquiblava? Sí, sí. I això és el consell que ens dona aquest soci.
Como consejo les doy que se armen de paciencia,
¿vale?
Porque fácil no va a ser, ¿vale? No va a ser. Entonces valorarán un poco el gran esfuerzo que un club centenario también como el Español tuvo que hacer sus seguidores para aguantar el tiempo que allí estuvimos. O sea, simplemente que se armen de paciencia como consejo. Y luego mi deseo es simplemente que reciba el club, el Fútbol Club Barcelona, que respeto totalmente como institución,
sí,
reciba el mismo trato que recibió el mío. Y el frío, todas las inconvenientes que tiene subir a la montaña, pero es que después lo que solicito es que las administraciones locales y autonómica brinden el mismo trato al Fútbol Club Barcelona que se le brindó en su día al Español en esa etapa de transición.
A mi m'han explicat que a tot el camp, saps aquestes estufes que hi ha als bars, que són una piràmide, que hi ha unes flamarades?
Sí, sí. Molt ecològiques, per cert. Molt a favor del medi ambient i que ens les anem mirant, sí.
Home. Tot el camp, o sigui, tot el que serà, tot l'estadi olímpic Lluís Companys, tot de dalt baix, estarà ple d'aquestes piràmides.
Bueno, es tornarà a obrir el paveter. El paveter serà per escalfar a la colerada.
Però serà una munió de 15 o 20 estufes d'aquestes, que serà extraordinari.
Que, per cert, la gent que menja al costat d'aquestes estufes queden gassejats, eh?
Però no, ni escalfa.
Ho dic perquè jo hi passo per moltes terrasses que ara... Aquí a Barcelona les terrasses són infinites.
Sí.
Per exemple, conec un bar, sota de casa amb meus pares, que el bar concret, que és un xinès, bueno, d'aquests gallegos que va passar de gallego a xinès, bueno, que el xinès actual no s'ha pres la molèstia ni de canviar el fluorescent, o sigui, és el bar amb més merda amb quilòmetres quadrats... O sigui, entres, t'has de posar les catiusques, les botes...
Allò que et vas enganxant,
com
no?
Si n'entri... Ara, això sí, a ple. A ple, la gent li agrada la merda. Com més el bar més escarós, doncs millor. Perquè està el bar a tope...
De nota confiança, de nota d'un bar treballar.
Més casolà. Les marbres trencats, la fòrmica saltada, el xinès... Que
hi ha molta tonteria amb les estrelles
Michelin. Va vestit amb la bata pràcticament amb la que dorm. Vull dir, és igual. No hi ha una indumentària d'hostaleria, sinó que és igual.
És igual.
La qüestió és igual. Allà, escolta... Jo crec que els fideus te'ls posen amb els mànecs, però és igual. La gent, escolta, menjant amb una fe, amb una devoció, els veus allà, escolta...
I les mans de la cuinera fan de cullera.
I fideus xinesos que els veus allà amb un... I l'arròs que el fan amb una hormigoneta, i la gent també encantada.
I les tapes que estan aquelles allà, el vidre aquell, la nevera, jo crec que són tapes de l'antic propietari.
No, és que en aquest bar no hi ha ni vidre, aquí només hi ha això. Només això. I la part de darrere és una trastienda on la botiga dormen.
Viuen allà.
Això no m'hi poso.
300 o 400 xinesos.
Clar, la terrassa... Sí. Dius, bueno, una taula, dos taules, tres taules, quatre taules... Sí. Ara ja està al llindar d'una parada de bus.
Sí.
Ha passat d'una punta a l'altra. O sigui, està... Jo crec que el procés és tot el que és l'illa de cases.
Tu te'n recordes que es deia...
Allà està, sí. M'entens? Allà està.
Deixa'm dir...
Col·laboren a...
Sí, col·labora tot és economia. Que abans es deia que la península ibèrica un esquirol podia anar, només anant pels damunt dels arbres, podia anar d'una punta a l'altra de la península ibèrica. Doncs ara tu a Barcelona pots anar d'una punta a l'altra a Barcelona sense tocar terra, només anant per damunt de les taules de les terrasses.
Això que comentàveu de les estufes, aquestes estufes que deia el senyor Marcelí, es coneixen com estufes de combustió.
Sí,
i veig que hi ha una notícia que diu que Barcelona les prohibirà a partir del 2025.
Quan algú mori.
Que ja la capital 2000? De la Bretanya les va... 2025,
ja
perdó.
I
que no caldrà, perquè el canvi climàtic fotrà tanta calor que hauran de posar l'aire condicionat tot l'any.
Mira, diu que quatre estufes a gas enceses a plena potència durant 8 hores emet tant de carboni com un cotxe que recorri 350 quilòmetres.
Ja, ara hi ha més estufes que cotxes. Bueno, què més?
S'haurà de vigilar. No, mira, hi ha molts inconvenients. M'ha combatat el senyor de soci penya blanquiblava a Sant Joan d'Espí. I atenció...
Per què s'ha hagut de trucar els periquits?
Bueno, però una mica perquè ha estat allà, ho han patit.
Per si no és això, va.
Tot m'ha de comentar. Vull dir, el periodisme de saber una banda no, i l'altra. Només li preguntem a Zelensky, parlem amb Putin. Doncs el mateix, jo he anat a parlar amb Putin.
Molt bé.
Aquests són els inconvenients i molta atenció al final la declaració que fa aquest soci del Sant Joan d'Espí.
El tema de consumo de bebidas, de bocadillos, era gestionado por la empresa municipal Barcelona Promociones en aquel tiempo. Con lo cual el español igual le quedaba una pequeña comisión de nada, pero no generaba ningún tipo de negocio con toda la gente que aportaba al estadio.
Quines dificultats us veu trobar quan jugava l'Espanyol a Montjuïc?
De todo tipo. O sea, desde totalmente... Bueno, se puede vivir en cualquier concierto en el Palau Sant Jordi. En bozos que llegan desde el Paseo de la Zona Franca en toda la avenida del estadio hasta los accesos y mal aparcamiento, nunca funcionaba las escaleras mecánicas, las luces de toda la zona de Montjuïc hacia la Plaza España, del estadio hacia abajo, no funcionaban casi nunca, multas, pero a tutti pleni, a gente que no estaba allí nada más que por ver un partido y que no molestaba a nadie. No, bueno, yo no deseo nada, yo lo que deseo es que se salve el español, únicamente, y que podamos vivir de nuevo derbis en primera división, si es que no nos vemos los dos en segunda, que a lo mejor también podría darse el caso. Igual queda solamente en primera división el teóricamente segundo equipo de Cataluña. Cosas más raras se habrán visto, como incluso pagar hasta gente que está dirigiendo el comité técnico de árbitros, imagínate.
Que risa.
Està molt correcte.
Està molt bé.
No m'ha fet cap
gràcia. A picar-se dos pedres.
Bueno, atenció, perquè hem d'acabar.
Sí, acabem ràpid.
Però has tingut conversa amb la persona que genera més simpatia, a Sergi Pàmies.
Sí, a mi el que em preocupa és que al Camp Nou hi haurà l'speaker a Montjuïc.
Bueno, ho sabem, ho podem confirmar?
Podem confirmar? Suposadament m'ha dit que sí, que en principi ha d'estar.
Hi haurà l'speaker
a Montjuïc. Que és l'speaker del Camp Nou i serà a Montjuïc.
Molt bé.
Que molt bé. I l'he trucat per...
Bones notícies per Sergi Pàmies.
Sí, tant.
I l'he trucat una mica per saber com porta això del trasllat i sobretot com porta les crítiques.
En principi el trasllat, amb un cable i un micro i un altaveu, ja està fet, eh?
L'acústica, no ho sé. Doncs això és el que em deia el Pol.
Home, jo crec que sí, no? A veure, ara estaria molt raro que em fotessin fora, però en principi jo com a speaker o com a aficionat, però les dues estaré, segur.
I escolta'm una cosa, tu com portes el tema de les crítiques? Perquè justament ahir el Sergi Pàmies et va fotre una mica de canya.
No, jo les crítiques les porto bé, perquè al final estem exposats i la feina pública doncs té aquestes coses, que a la gent li agrada i a la gent no li agrada. Però la del Sergi Pàmies, home, em va afectar molt, perquè jo el tenia per una persona, doncs, amb un cert criteri, i, ostres, em va afectar molt, la veritat.
Bueno, escolta, està afectat? Està afectat?
Bueno, ja li posarem aquest document a Sergi Pàmies, sí, perquè
el document...
aquí el Pol Corredoira li està dient que no té criteri.
Sí, però el document que li has de posar és aquest, el següent. Perquè ens anem ambientant, l'he dit, escolta'm, fes-me la presentació que faries tu, la benvinguda, però des de l'estadi Lluís Companys. Donar la benvinguda a Sergi Pàmies.
O sigui, com si Sergi Pàmies anés a l'estadi.
Exacte, com si rebessin a Sergi Pàmies...
Ho està esperant amb ànsia, el
Sergi. Sergi, jo crec que està ara mateix, està traient l'auricular de l'orella i està a punt de desconnectar-lo.
Així sonaria l'speaker a Montjuïc.
Benvinguts i benvingudes a l'estadi olímpic de Montjuïc. Bienvenidos, bienvenidas, welcome everybody. Tu dius l'estadi Lluís Companys, l'olímpic Lluís Companys, no es diu? És que el nom complet, és com l'Spotify Cap Nou, s'ha de dir complet. No?
Sí, jo suposo que sí, si paguen s'ha de dir tot.
Sí, clar, té lo seu, no? Welcome everybody, benvinguts, sobretot avui, un dia molt i molt especial per un dels companys de la casa, un dia important per un culer de mena, com és el gran Sergi Pàmies. Rebem-lo amb un fort aplaudiment, ovació per ell. Ja el tenim aquí, a la gespa de l'estadi.
Així sonaria, així sonaria.
No hi ha regal que esperi més ànsia que aquest document que li posarem la setmana, d'aquí 15 dies, al Sergi, quan vingui a fer el repàs a les pel·lis, començarem el programa.
Jo crec que s'emocionarà.
Sí,
li farà una il·lusió.
Portarem aquí uns mocadors i segur que s'emocionarà. Sí. Guillem Estadella, moltíssimes gràcies.
Abraços, guapos, bona tarda.
Per cert, avui tens partit, no?
Sí, una boníssima hora, a les 10 de la nit.
Sí, Rayo Vallecano, Barça. Dic, ara farem una pausa i després parlarem del documental ahir a més, el Sense Ficció. No penso tornar a veure mai més. El documental, entre d'altres, dirigit i ideat per Flora Saura, també protagonista del documental.
RAC 1. Ja amb ganes de fer vacances? Amb MSC Cruceros, aquesta primavera aprofita els nostres descomptes d'última hora embarcant des de Barcelona o amb còmodes vols. 8 dies amb tot inclòs des de 679 euros per persona. Reserva la teva agència de viatges o a msccruceros.es i descobreix el futur dels creuers.
Atenció! Ocasión Plus obre nova tenda Manresa. Ja són més de 65 centres a nivell nacional. I ho celebrem amb la baixada de preus més gran de la història. 8.000 cotxes amb descomptes de fins al 30%. Fins a fi de mes. Ocasión Plus, nova tenda Manresa al carrer Sant Cristòfol 11 i a ocasionplus.com. Obert dissabtes matí i tarda.
El Pèndol, des de 1983. Reparem, valorem i comprem Rolex. Truca'ns al 93 414 0802. El Pèndol, a Balmes 228.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
Purs, eterns, transparents. Els diamants són la pedra més preciosa i a Criso els valorem més que ningú. Per això, si estàs pensant en vendre els teus diamants, visita Criso. Comprem diamants de qualsevol mida, forma, sols o amb joia. Criso, a carrer València 256. El millor amic del diamant és Criso.
Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial.